El Parlament de Catalunya avui s'hi viu una jornada històrica, una jornada en què, suposadament, avui hauria de ser el dia que Pere Aragonès se sotmet a la votació que podria convertir-lo en el 132è president de la Generalitat. Però, tal i com està anant la sessió, sembla que haurem d'esperar dimarts que ve. Però tenen en comú... Què és el que tenen en comú tots els presidents electes de la Generalitat restaurada? Doncs avui us donarem la resposta, perquè una d'elles és que tots ells han estat acompanyats pel nostre convidat d'avui. Pretenc, nascut el 5 de setembre de 1961 en Carles Fabró, és des del 1992 el cap de gabinet de Relacions Externes i Protocol de la Generalitat de Catalunya. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui estàs pendent de la sessió?
Doncs sí, estic pendent des del despatx meu al Palau de la Generalitat, evidentment. No sóc al Parlament físicament, però seguint atentament la jornada d'avui, sí.
Sense novetats?
No, tot sembla que de moment, segons estem veient tots plegats, que de moment no hi haurà aquest acord per formalitzar la presidència del candidat, i per tant segurament ens haurem d'esperar en la propera sessió de debat.
Doncs deixa'm que saludem el nostre company en Víctor Asensio, que es troba als estudis del Prat de Ràdio, que ens acompanyarà en aquesta entrevista. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Carme, i bona tarda, Carles.
Bona tarda.
Bé, doncs amb el Carles també coneixerem la part, podríem dir, més personal, i per tant, abans de començar a parlar de la teva feina, ens hauries d'explicar, situats en el Prat, exactament, explica'ns una mica aquella època, aquells anys d'infantesa a la teva ciutat. Què recordes?
Doncs la veritat és que he tingut una infantesa que ha estat plena d'activitat des de la meva vida escolar i formativa, que la vaig iniciar a l'escola Joan Maragall, on vaig cursar els cursos de primer, segon i tercer. Encara recordo aquells mestres mítics que vaig tindre, el senyor José, el senyor Lucea i el senyor Lorente, que em van impregnar, evidentment, impacten molt, i els recordo, els tinc molt present, tot i que fa molts anys. Posteriorment, els pares van decidir que em traslladés a cursar els estudis a Barcelona. Vaig estar 5 anys als Maristes de les Corts, i aquí, evidentment, em queda el record dels trasllats a part de l'escola com a tal, però anar a la Renfe del Prat a Sants i caminar a carrer Vallespí amunt amb una colla de companys i de nanos que també anàvem a fer el mateix, anar a estudiar en aquella escola. Després em vaig traslladar a l'escola industrial, vaig anar a fer un grau d'arts gràfiques, disseny, edició, fotografia i publicacions, publicitat, que d'aquí segurament he acabat on he acabat treballant. Després vaig retornar al Prat una altra vegada, acabat aquest grau d'arts gràfiques, vaig vindre a fer el COU, a l'Institut Baldiri Aguilera, i d'allà ja vaig fer el salt a la Universitat de Barcelona. Em vaig donar compte que m'havia d'espavilar una mica de més, estudiar, i vaig anar a fer un primer curs de Ciències de la Informació, que no vaig acabar tirant endavant, i finalment vaig acabar fent una diplomatura en Ciències Empresarials, i després ja, evidentment, he fet ja cursos més específics amb els que tothom t'estic treballant actualment, amb les relacions públiques, institucionals, i d'aquí, el món qui triat i on he anat a parar. I en quant a la vida associativa, evidentment, al Prat, doncs sí que tinc molts records, també. Vaig estar molts anys a l'agrupament Escolta Anton Vilà, del 71-77 aproximadament, amb batxilló, ranger, pioner. Després tot això es va reajustar, la gent en aquella època era un cau que érem els nois, un altre que érem les noies, el Conxita Busquets, i aquí una mica es van separar les vides d'alguns de nosaltres, i casualment els meus fills estan participant en aquest agrupament Escolta amb el Conxita Busquets. Després vaig estar una època molt llarga també al Club Natació Prat, durant els 76 fins al 87 aproximadament, 9-10 anys, on vaig fer natació, waterpolo, també vam fer una colla d'amics que actualment ens comuniquem i tenim un grup de WhatsApp molt actiu, i això també doncs, bueno, ajuda a tindre aquests vincles que durant la teva vida has tingut. I per acabar una mica aquesta vida associativa, doncs em vaig enredar i em vaig... amb una colla de companys vam fundar la penya barcelonista Prat Pota Blava, arrel de la final de Wembley del 92, amb aquell famós gos de gol d'en Koeman, i durant 20 anys vaig he estat president de la penya, i hem pogut disfrutar doncs, escolta, de grans moments i de grans anys de repeticions de Copes d'Europa, dues a Wembley, una a París, l'altra a Roma, l'altra a Berlín, i bueno, escolta, aquesta ha estat una mica la meva vida associativa al Prat.
Déu-n'hi-do. Vius encara al Prat o has canviat
la... Sí, visc al Prat.
Vius al Prat.
Bueno, jo a vegades en broma dic que visc...
Vas a dormir.
Al Palau de la Generalitat, perquè em passo moltes hores a la feina, com totes, la majoria de les feines existents, sí que aquest tipus de feines et comporta que has de dedicar moltes hores, però tan aviat com puc m'escapo, vinc a gaudir del municipi, dels amics, dels carrers, de la ciutat, que em dona doncs, aquella oportunitat de respirar una mica més i de carregar-me d'energia positiva per continuar el dia a dia.
Tu ets dels que presumeixes de Pota Blava?
Sí, la veritat és que sí, que de fet això que dèiem de la penya barcelonista de Prat Pota Blava, doncs sempre he fet bandera una mica del Pota Blava. A casa tinc familiars que encara en cuiden i en crien, de pollastres Pota Blava, uns oncles, per tant em sento 100% Pota Blava i molt identificat amb la gent de la nostra ciutat del Prat.
Escolta'm una cosa, abans de donar pas al Víctor, que també té unes quantes qüestions per preguntar-te, m'agradaria que m'expliquessis una mica com recordes la vida familiar d'aquella època que ara ens estaves explicant al començament, la teva infantesa, com era la vostra vida al Prat llavors?
Doncs jo tinc uns grans records. El Prat, evidentment, ha anat creixent molt, com totes les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona, però jo recordo doncs, bueno, aquells jocs al carrer, aquelles sortides al carrer, on els pares o les mares, bàsicament, ens acompanyaven amb una cadira a prendre la fresca i s'establien aquells jocs de carrer i que teníem doncs, aquella connexió amb tot el veïnat. I això és un record que et queda gravat i que tinc molts bons amics que continuo conservant d'aquelles èpoques inicials de la meva infantesa. No?
Carles, tu has explicat una mica el teu periple d'estudis, les teves aficions i la teva implicació en el món doncs, associatiu de la ciutat, però tu als 19 anys et passa una cosa personal, mor el teu pare i et canvia molt la vida, oi?
Sí. La veritat és que l'any 81, el febrer del 81, el meu pare doncs, pateix una malaltia, una leucèmia, i amb 19 anys doncs, quedo sense pare, som tres germans a casa, tinc un germà de 16 anys, més petit que jo, i una germana de 13, quan això succeeix, i bueno, aleshores la vida em canvia radicalment. A casa tenim una empresa de transports, em quedo al capdavant de l'empresa una mica, i se'm cau un món terrible a sobre, tot i que a casa havien intentat, perquè com hem comentat i repassat amb els estudis vaig tindre alts i baixos, i bueno, el pare doncs, a partir del 77 em fa treballar els estius, els tallers mecànics al Caraz, perquè sapia el que és el món laboral, després vaig a la Rosos, una temporada d'ajuda als estius, els marbres Cotilles, que també estan aquí al Prat, i de cop i volta doncs, el 81 trobo aquesta situació, i bueno, per un nano de 19 anys és un daltabaix important i jo recordo en aquella època de gran dificultat doncs, personal, emocional i és un tràngol que no desitjo ningú, però vaja, la vida tira endavant, continues intentant trobar el teu espai allà on te pots i la cosa doncs, em van anar sortint treballs, vaig estar treballant a una empresa de publicacions de revistes, que es deia Orosa, aquí a Hospitalet, després amb una empresa de cartonatges, també a Hospitalet, i després d'aquí me'n vaig anar allà al costat mateix i vaig entrar i vaig conèixer el que és el món de la seguretat, vaig entrar a l'empresa SAS ProSegur, Vaig estar 2 anys i d'aquí el meu salt després a la Generalitat. Des d'allà, amb una colla també de companys i amics del Prat, vam opositar per entrar als Mossos d'Esquadra. El 85 entro al cos de Mossos d'Esquadra, vaig estar-hi 5 anys. Allà tinc l'oportunitat doncs, de conèixer un nou món que era del tot desconegut per mi. Arrel de parlar una mica d'idiomes vaig tindre la sort de viatjar i aquí és quan se m'ofereix la possibilitat d'entrar en el Departament de Relacions Externes i Protocol, el mateix 85, i doncs, fins a dia d'avui he anat doncs, assumint diferents càrrecs i, bueno, i disfrutant del que he fet, i per tant, malauradament, a partir d'aquella mala experiència del 81, doncs, la vida m'ha anat donant doncs, oportunitats, i he pogut disfrutar i aprendre molt, i continuo aprenent moltíssim, no, amb la meva vida laboral.
Et canvia tot, entres en contacte amb aquest món, ja ho has explicat, de la seguretat i dels Mossos d'Esquadra, quan s'estava formant aquest cos, o quan s'estava recuperant aquest cos, i ets, sí. Suposo que seràs dels primers Mossos d'Esquadra de la nova fornada, diguéssim, de la democràcia. I aquesta època en la que viatges, que expliques que, no, que has explicat que viatjaves molt, no viatjaves només per plaer, no? També vas estar estudiant models policials.
Sí, en aquella època vaig tindre la gran sort de que, com que vaig entrar de seguida a formar part de, per temes de conducció, vehicles, i com que, com he comentat, venia del món dels camions i a més, m'havia agradat molt el tema de conducció, vaig fer alguns cursos de seguretat amb conducció, i a partir d'aquí vaig entrar en l'àrea d'escortes del president, aquí vam fer uns contactes amb visitants i mandataris estrangers, en aquell cas d'alguns estats dels Estats Units, i a partir d'aquí, com deies molt bé, no? El creixement del cos de Mossos d'Esquadra doncs, necessitava i requeria doncs, estar en contacte amb altres models policials, i en aquells anys vam estar fent un parell tres de viatges per doncs, estar en contacte amb diversos cossos policials dels Estats Units per una mica implementar i veure aquells models que funcionaven doncs, d'una manera diferent i eren models a tindre en compte i poder traslladar aquelles experiències i aquells models aquí a la policia de Catalunya.
Carles, ara et posaré amb un advocat. M'hauràs d'escollir entre dues coses, Situem-nos al 1992. Quin és el moment decisiu de 1992? Entrar com a cap de protocol del president Pujol o el gol de Koeman a Wembley?
Dos temes molt diferents. Escolta'm, la veritat és que el gol de Koeman va ser un plaer i un esclat d'alegria i entrar com a cap de protocol del president Pujol va ser un tràngol, va ser un moment difícil i un repte a la meva vida professional, tot i que vaig tindre doncs, posicions diferents dins d'aquest gabinet de relacions externes. Clar, posar-te el barret de cap sempre impressiona molt i el president Pujol, com tots els presidents amb els que he treballat, la veritat és que t'impressionen i en aquells anys era molt jove, tenia menys experiència i per tant va ser bueno, una situació, un repte personal important, però escolta'm, grans records tant del gol del Koeman a Wembley com de l'oportunitat de poder ser cap de protocol d'un president de la Generalitat.
Entrem ara ja precisament en aquesta part del protocol. Què és exactament el que has de fer? Perquè si ho hem de resumir d'alguna forma, tu ets qui mana, no? El president com s'ha de comportar en certs moments? Per tant, tens certa autoritat, no?
No és així. Jo demanar poc. Intento suggerir, intento aplicar aquells criteris professionals que cobreixen el meu àmbit i, evidentment, escolta'm, ells són els que manen, ells són els que porten el seu dia a dia com consideren més oportú i nosaltres, en aquest sentit, som uns assessors, intentem ajudar amb allò que podem, ens dediquem a preparar totes aquelles activitats externes que els presidents de la Generalitat tenen i, per tant, ens toca fer aquella feina de camp, de fer aquell primer contacte, d'interlocutar amb les institucions, amb les empreses, amb les associacions, amb tothom amb qui ens relacionem per tal d'intentar facilitar doncs, aquell contacte i aquella trobada que es produeix.
Carles, interpreto pel que ara estaves comentant, que tu el que fas és suggerir, que a veure, sí, que allà cadascú és grandet i sap el que ha de fer. Jo et diria, de tots els presidents que has tractat, qui ha estat el més obedient i em puc imaginar qui és el que ha anat més a la seva?
Bé, sí, això segurament molta gent a molta gent li pot semblar que exacte que el Canan des de la seva per la manera i el perfil de ser ha estat un dels
ara
presidents
no toca?
En concret, però saps què passa? Que la meva feina una mica és mantenir aquella discreció. Jo el seu dia quan vaig signar aquell contracte de cap de protocol és una obligació que m'he posat a l'intentar aquestes interioritats i em permetrem que no les expliqui en públic.
Mira, si vols jo et donaré un nom. Un nom, el que anava més a la seva segurament era el president Pujol.
No. Tots han estat molt disciplinats i he tingut la gran sort de que de tots ells hi he après moltíssim. Són tots ells, tot i que són molt diferents, amb tots he arribat a disfrutar, a descobrir persones humanes. Darrere d'aquests personatges, com a tot arreu, hi ha bellíssimes persones. A vegades la política, a la gent del carrer ens sembla que és una cosa, però jo he tingut la gran sort de descobrir persones que realment, vaja, he tingut molta sort, perquè jo amb tots ells m'he entès molt bé, he disfrutat molt. Has de conèixer, com és lògic, com ens passa amb qualsevol ciutadà, qualsevol amic, qualsevol veí, quan descobreixes a la persona, a vegades et dones compte que realment no és allò que es diu al carrer i que es diu a molts llocs. Per tant, a vegades ens passa que opinem de les persones sense conèixer-les, sí. I quan els coneixes et dones compte de que realment és una altra cosa, i per tant he tingut grates sorpreses tota la meva llarga vida, i per tant encantat de he tingut moltíssima sort.
Però
la veritat és que he tingut molta
que
sort.
Una cosa no treu l'altra, eh? Vull dir que no passa res. Entenem que en la teva posició has de ser políticament correcte, eh? Entenem el que ens estaves explicant, però vaja, que t'havíem de punxar una mica a veure si sortia...
No. La veritat és que, escolta'm, no, amb tots ells, tot i que tots ells són persones diferents,
sí.
Però amb tots ells he trobat aquells moments de poder tindre aquell moment personal fora dels nervis i fora de la tensió que porta el dia a dia d'un càrrec com els que tenen ells, i per tant he descobert grans persones i estic, és la veritat, molt content.
No dubtem.
Uns grans moments amb tots ells. Vull dir que res a dir. Amb alguns t'haig de dir que sí que n'hi patit, i patit una mica més que aleshores, però ho deixarem aquí.
Sí, sí, sí.
M'imagino, Carles, que dies com el d'avui, o potser dimarts, en què el teu cap, diguéssim, canvia, la persona amb la qual hauràs de conviure la propera legislatura canvia, no sé si passes més nervis tu que qui serà president, perquè hauràs de tornar a formar certes coses, no? I recordar certes coses i certs protocols que potser amb els presidents anteriors ja tenies una mica, doncs, més per la mà.
Això sempre m'ha succeït, no? O sigui, és cert que cada vegada que ha vingut un president nou, tot i que alguns d'ells han estat molt a prop de la presidència, per tant, coneixen perfectament. Ara mateix estem parlant de la situació que se'ns pot produir en breu, i el vicepresident Aragonès, evidentment, ha estat vicepresident del govern i coneix prou bé i sap perfectament quina és les funcions, i per tant això facilita moltíssim les coses. No és el mateix un president que t'arriba, i en parlàveu de noms, l'alcalde Maragall, quan arriba a la presidència de la Generalitat, evidentment té un estil, una manera de funcionar que és el que té una persona que està de l'alcaldia de Barcelona, i té altres maneres de funcionar, però evidentment això s'agafa ràpid. Són gent que en aquest sentit tenen un bagatge que els permet entrar rapidíssim en acció, i això m'ha facilitat molt la feina, i la veritat és que no he tingut masses nervis en aquest sentit, els justos i necessaris, i suposo que ells menys que jo, està claríssim.
I a veure, algun moment divertit sí que ens podries explicar, algun moment allò que sigui amable i humà, no?, d'algun dels presidents?
Doncs alguna anècdota divertida sí que he tingut. Mira, jo t'haig de reconèixer que vaig tindre un moment que va ser quan el president Pujol va deixar de ser president, va entrar el president Maragall com a president, i això ara ja sí que es pot explicar. En aquell moment vaig passar molts nervis, sí que és cert. Va ser un moment amb el que ens veníem dignatari d'un país de la Unió Europea, i teníem, era un cap d'estat, i en aquests casos se solia donar un petit obsequi. En aquest cas li vam preparar una petita reproducció d'una figura humana feta amb una pedra de Montjuïc, bueno, i la capsa amb la que anava preparada doncs, no devia estar ben ajustada, i en el moment que li vaig anar a entregar el regal amb el president Maragall, heu de situar-vos, portàvem pràcticament 10, 15, 20 dies de mandat del president Maragall, i per tant era nou jo, ell també, i en el moment que li vaig entregar, a l'obrir la caixa, aquella figura va sortir disparada, va caure a terra, amb el ridícul espantós que, i la sensació que va passar, va ser horrorós, però bueno, ho vaig agafar ràpid a terra, li vaig donar, ho vaig tornar a posar a la caixa, evidentment és una situació no desitjada per ningú, i vaig pensar, d'aquí ja no te'n surts, l'endemà diràs, escolta'm, aquest noi, millor que se'n vagi a fer unes altres tasques, perquè aquests ridículs no els podem passar. I al sortir el dignatari, aquest cap d'estat, li va anar a donar amb el seu ambaixador la figura, i també, doncs, curiosament, el donar-li, aixecar el braç i donar-li, va passar-li exactament el mateix que em va passar a mi, va sortir disparada, i aquells somriures i aquella situació ho va apaivagar tot una miqueta, i és un record simpàtic que vaig passar un mal rato, i bueno, era molt més jove, i són aquelles situacions que recordaré sempre, el moment i la situació, no?
És allò que si hi ha dues persones que fallen, ja no és tan greu, no? El meu error, potser.
No és tan greu.
Exacte.
Són moments delicats, però vaja, vam riure. I vist en distància, la veritat és que són anècdotes com altres, però vaja, m'han quedat gravades i han passat molts anys.
Posem-nos una mica també en situació. Has estat amb el president Pujol, amb el president Maragall, amb el president Montilla, amb el president Mas, amb el president Puigdemont i el president Torra. Per tant, amb tots els presidents que hi ha hagut, electes, no, amb Tarradellas en aquest cas no, però els electes sí. No sé si el fet d'haver estat amb tantes persones diferents de tants partits o de sensibilitats diferents ha fet que hi hagi gent que t'hagis ubicat més a una banda o a una altra, si hagin intentat alguna vegada ubicar-te i tu has hagut de mantenir-te, no? M'imagino...
No. Una de les coses que sempre hem intentat des de l'estructura i el gabinet que dirigeixo és l'intentar agafar-nos a la professionalitat del que fem. Jo crec que és l'única manera de que la institució, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, té una certa credibilitat davant d'externaments d'un ajuntament, d'una altra institució, i per tant nosaltres, com hem dit a l'inici, jo l'únic que m'han posat el carnet o m'han etiquetat és per culer, és un gran defecte o no que tinc. Tinc el carnet de culer de barcelonista, i per tant les altres etiquetes no se m'han posat mai, sempre se m'ha considerat no tan sols en mi, en el meu equip, amb gent formada, professional en el seu àmbit, i per tant ens dediquem a posar-nos aquesta ratlla, no entrar en allò que no hem d'entrar, i aquí és feina dels que realment es dediquen a això, no? I nosaltres intentem fer la nostra feina el millor que sabem, i aquí, fins aquí doncs, hem arribat, són molts anys d'experiència, sempre hem anat aprenent, però jo crec que és una mica la clau d'aquestes feines i en aquests llocs concrets que parlem, no?
M'imagino que tants anys en aquesta situació has pogut conèixer moltíssima gent, gent famosa, gent coneguda, gent important, gent amb, no, amb pes de decisió. Si t'haguessis de quedar amb alguna persona d'aquestes que has conegut en aquests anys, amb qui et quedaries? Quina persona diries? Conèixer-la ha estat doncs, una oportunitat o ha estat un goig per mi?
Doncs sí que és veritat que hem tingut ocasió de relacionar-nos amb tot tipus de persona, des de gent del món de la cultura, dels esports, de l'economia... és una gran sort i d'aquest ventall que t'ofereix aquest tipus de feina de descobrir i conèixer persones molt interessants, no? Ara, ja fa uns anys que he tingut l'oportunitat de tindre una certa relació amb en Lluís Llach, que és un personatge que també, evidentment, el havia escoltat de jove i em havia, doncs, sempre semblat una persona interessant, però quan va aterrar en aquest món vaig tindre l'oportunitat de parlar i de poder-lo descobrir, i la veritat és que el trobo una persona molt interessant, igual que si saltem al món de l'esport amb el Pep Guardiola. Pep Guardiola, tots recordem que va ser jugador, que va haver una època que se'n va anar a Itàlia, i quan va tornar a Itàlia va estar fent seguiments aleshores el president Zapatero al Congrés dels Diputats de Madrid, i moltes vegades m'havia trobat pels passadissos del Congrés fent aquell seguiment, i també vaig descobrir un Pep Guardiola que el havia conegut conegut, però molt esporàdicament aquí al Palau de la Generalitat, quan venia a celebrar els títols, i allà també vaig descobrir una altra persona que em va fascinar una mica, doncs, la faceta que no havia conegut d'ell. I per tant, bueno, és aquests luxes i aquests privilegis que aquestes feines et donen, i per tant, doncs, considero en aquest sentit, doncs, molt afortunat, no?, per poder fer aquestes petites grans descobertes que t'he comentat.
Carles, una última qüestió abans d'anar al tema musical que has triat. A mi m'agradaria saber on et veus d'aquí uns anys, quan s'acabi la teva tasca al gabinet. Et veus fent què?
Mira, em veig al Prat, em veig a casa, tinc moltíssima feina. Saps què em passa? Que sóc una persona que els meus fills, quan escoltin aquesta entrevista, em diran que tinc tota la raó, que no llenço masses coses, que m'agrada guardar moltes coses i tinc una quantitat de documents, de papers, de manuscrits, de discursos, escrits de molts dels presidents que m'han quedat, fotografies, i tinc una quantitat d'hores a dedicar i a endreçar i a posar en borda tots aquests records que em fa molta il·lusió, però vaja, d'entrada, el dia que se m'acabi aquesta activitat laboral, em veig posar en ordre amb tot allò que durant aquests anys he anat conservant, guardant, i que em fa molta, molta il·lusió poder tindre el temps suficient i necessari per poder-ho endreçar com toca.
Escolta, et veig fent un petit museu, ni que sigui a casa.
Sí, gairebé. Sí. Jo també. Ja el compartirem. Segur que hi ha alguna cosa interessant per compartir.
I tant, sí. I tant. Escolta, el tema que has triat per tancar l'entrevista, quin és i per quin motiu?
Bé, mira, jo, com que tenim tota aquesta situació que la pandèmia ens ha portat i estem una mica ensupits tots plegats, inicialment havia pensat, com us he dit abans, amb el Lluís Llach, però després pensava que potser una mica de celebració i d'alegria, i m'he anat als anys 80, els 20 i pocs anyets, que bueno, em va agradar molt la cançó que es deia Celebration, del Cool and the Gun, i crec que bueno, un motiu de celebració seria trobar-nos tots junts, celebrar una miqueta, que acabem aquesta situació, que les vacunes ens arribin ràpid, que puguem normalitzar el nostre dia a dia, que puguem trobar-nos amb els amics, amb la gent que ens estimem, en aquest cas pel carrer del Prat, i per tant he triat aquest tema per aviam si podem recuperar ben aviat aquesta alegria i aquestes ganes de sortir i trobar-nos amb la gent que estimem de veritat.
Doncs de moment ho assajarem ara, escoltant aquest tema. Carles Fabró, moltíssimes gràcies per haver passat pel Connectats i bona feina.
A vosaltres, un plaer, gràcies i ànims, i ens veiem ben aviat.
Sí senyor, gràcies, una abraçada, bona tarda. Adéu,
una abraçada forta.
Adéu. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
There's a party going on right here, a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now.
Celebration.
Let's all celebrate and have a good time.
Gonna celebrate and party with you. Come on now. It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate, come on now.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright.
Baby,
we're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright.